Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els delictes d'usurpació d'habitatge a Espanya, és a dir, ocupacions, van augmentar un 7% l'any 2024 amb 16.426 casos registrats per les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Atenció, amb Catalunya, amb 7.009 casos al capdavant. Som, doncs, la comunitat on aquests fets delictius es van incrementar més amb un 12% l'any passat. Bona tarda, soc Carlos Losada. Les dades que t'acabo de comentar estan recollides al portal estadístic de criminalitat del Ministeri de l'Interior, que indica que les ocupacions il·legals d'habitatge han passat de 15.289 al 2023 a les 16.426 l'any passat, tal com t'he comentat fa uns instants. És a dir, que el fenomen de l'ocupació no baixa, sinó que s'incrementa per la dificultat que suposa, per exemple, pel propietari la recuperació de l'habitatge amb l'agilitat, com d'aquí un moment t'explicarà en un cas molt concret la Yolanda Canales. Els advocats especialistes en temes d'ocupació relacionen que Catalunya sigui com un paradís pels ocupes amb el fet que hi ha en vigor un marc de legislatiu afavoridor i proteccionista de l'ocupa. El darrer cas, sense resoldre, ens torna a situar a la ciutat de Girona. Un home de 90 anys ha vist com dues famílies amb nens li han ocupat la casa que volia vendre. Yolanda Canales, quines sortides té aquest bon home?
Presentar denúncia al jutjat i esperar una resolució judicial. I això no serà ràpid, ni molt menys. De fet, és el que marca la llei. Ens ho ha explicat l'advocat especialista en ocupacions, José María Español.
Como mínimo un mes y medio, periodo mínimo 6-7 meses por 8 meses por la vía penal y después más de un año y medio pues en la vía civil, evidentemente, siempre y cuando pues tengas la suerte que no presenten recursos de apelación, porque si te presentan recursos de apelación es cuando te vas pues eso a más de 2 años con el atasco que tiene pues l'Audiència Provincial en aquests temes.
En aquest cas concret, l'home, que té la casa en venda, una casa al barri de Pont Major, hi passava sovint per fer tasques de manteniment, fins que ja no va poder entrar perquè dues famílies li havien ocupat l'immoble. Va anar a la policia, però no es pot fer un desallotjament exprés, primer perquè els ocupes ja portaven dues nits, i segon perquè a les dues famílies hi ha menors. José María Español reconeix que en aquest cas la policia es troba amb les mans lligades.
El problema és que no lo dice en ningún sitio en el Código Penal, pero si el ocupa lleva más de 2 días en la vivienda, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden actuar de oficio, sino a instancias o por autorización judicial. La autorización judicial la tiene después de presentar la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia.
I el pitjor de tot és que aquest veí de Girona no és la primera vegada que té una experiència amb ocupes. Li va costar 2 anys fer fora uns inquilins que no pagaven el lloguer i que, a més, es van emportar a mobles. En tot cas, aquest és un exemple més de que les ocupacions il·legals tornen a anar a més. De fet, Catalunya lidera el rànquing i amb molta diferència. Registra gairebé tantes ocupacions com la suma de les següents 6 comunitats autònomes amb més casos. Estem parlant d'Andalusia, València, Madrid, Canàries, Castella-La Manxa i Balears. Entre totes elles sumen 7.140 casos, mentre que a Catalunya es van donar 7.009. Només el 2021 es van registrar més ocupacions il·legals. Unes ocupacions que es donen principalment a la província de Barcelona, que ella sola ja representa gairebé el 31% del total d'Espanya.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Després d'una jornada, la d'ahir, de dimecres, de sol arreu de Catalunya, doncs al final d'aquesta setmana s'espera un cel més ennuvolat, sobretot alguns ruixats dissabte i diumenge. Avui, per exemple, els núvols aniran a més a mesura que avanci el dia i el cel quedarà tapat a tot arreu aquesta tarda. De pluja ben poca, només 4 gotes al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.200 metres, temperatures d'hivern. Sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, la veritat és que parlem de calma en aquesta xarxa viària. Només les obres ens poden complicar un pèl la circulació. És el cas de la C-17 a la zona de Tona i tenim unes obres a l'Entesa en la marxa, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, com us dèiem, a la C-17, entre Malla i Tona, direcció Barcelona. O també tenim obres a l'autovia 2, al tram de Castellolí. També parlaríem d'uns 2 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents en sentit Lleida. Per tant, com us dèiem, en general, calma. És cert que els punts en obres hem de circular-hi amb molta prudència. Més tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta tarda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ratificaran un acord que duplica la taxa turística que a la ciutat de Barcelona pot arribar als 15 euros en els locals o en els hotels de luxe. Segons el pacte, que era una de les condicions dels comuns per fer costat Salvador Illa, el 25% del que s'ingressa de la taxa s'haurà de destinar a polítiques d'habitatge, que xoca amb les demandes del sector, que reclamen que la major part del recaptat repercuteixi en el propi sector turístic. L'acord que signen aquesta tarda PSC i Comuns també contempla que cada ajuntament podrà aplicar el seu propi barem de la taxa. El Gremi d'Hotels de Barcelona considera que aquesta pujada perjudicarà el sector i denuncien que la capital catalana lidera el cost d'aquesta taxa turística. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Has recollit opinions d'uns i altres, que hi diuen?
Sí, el Gremi d'Hotels de Barcelona rebutja aquest increment, puja el to contra les administracions i avisa que no està disposat a seguir sent la font constant de finançament per a les pròpies administracions. Pel Gremi, Barcelona passaria a ser la ciutat d'Europa amb un impost turístic més elevat en totes les seves categories hoteleres, per sobre de ciutats com París i Roma. Posem les xifres. A Barcelona es passaria a cobrar amb aquesta nova taxa 12,1 euros per persona i dia en un hotel de 5 estrelles, 8,14 euros per persona i dia en un hotel de 4 estrelles o 6,6 per persona i dia a la resta de categories hoteleres. Al disposar també el mateix Ajuntament de Barcelona d'un impost propi per estades a grans hotels, la pernoctació a un hotel de Barcelona de 5 estrelles tindria una taxa de 15 euros diaris. Segons les dades facilitades pel mateix Gremi, el sector hoteler de Barcelona aporta en total a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament al voltant de 120 milions d'euros anuals per la via de l'impost turístic i el seu recàrrec. Això significaria que és el tercer ingrés més important del pressupost municipal. El 25% d'aquest nou ingrés de la taxa no anirà a millorar el sector turístic, sinó que serà destinat específicament per habitatge. El professor de SADE, Josep Francesc Valls, és favorable a la taxa amb declaracions a migdia de COPE Catalunya i Andorra, però considera que finalment els diners finalistes a l'habitatge haurien de ser provisionals, perquè l'origen de la taxa és invertir en la millora del sector turístic.
Creo que es bueno que, dado que los turistas han incrementado extraordinariamente el precio de la vivienda en nuestras poblaciones, durante los próximos años aporten. Pero a mí me gustaría que todo lo que se recauda desde la perspectiva de impuesto turístico, de tasa turística, fuera directamente al sector turístico.
L'expert pronostica que no hi haurà una desocupació als hotels de Barcelona per destins més pròxims. Considera que el factor clau és la falta de llits davant d'una demanda creixent. Recordem que l'any passat, 2024, va ser un any de rècord als hotels de Barcelona, amb una ocupació hotelera del 80,8% i un preu mitjà de 188 euros nit, 14 euros més que l'any anterior, amb un rècord d'ingressos globals de 2.200 milions d'euros, segons xifres del propi Gremi d'Hotels de Barcelona.
Gràcies, Sergi. Xifres per marejar. No marxis, per aquells moments tornarem amb tu. Parlarem d'un tema polèmic que va a més, el canvi que va fer la Unió Europea sobre els prospectes mèdics. Però abans d'abordar aquesta qüestió amb el Sergi, abordem una altra qüestió que no es tracta ni de cap innocentada ni tampoc de cap error. El president del Parlament, Josep Rull, es vol gastar 93.000 euros amb un màstil de 25 metres i posar-hi una senyera de 6 per 9 metres. Rull ho vol instal·lar a la plaça de Joan Fiveller, tot just davant del Palau del Parlament. El president de la cambra ja ha posat en marxa tota la maquinària burocràtica i legal en marxa i també té el vistiplau de l'Ajuntament amb una llicència d'obres majors. Els treballs podrien començar el mes d'abril i inaugurar-se el dia 10 de setembre, la víspera de la Diada. Yolanda Canales, què diu l'oposició d'aquesta iniciativa de Rull i explica una mica als oients com serà aquesta supersenyera de la supersenyera de Josep Rull, que vol emular en certa manera a la gran bandera d'Espanya que hi ha a la plaça de Colón a Madrid.
Segons es diu el text de la licitació, l'alçada del pal s'ha considerat un element clau per tal de garantir la representativitat i el simbolisme del projecte. I és que es deixa clar que la idea és que la bandera sigui visible des de la màxima distància possible. Amb tot, No pot competir amb la que hi ha a Colón, a Madrid, perquè el màstil, per exemple, fa el doble d'alçada. Es preveu la possibilitat que aquest pressupost, que actualment puja a 93.000 euros, es pugui incrementar un 15% si és que un cop iniciat el projecte hi ha restes arqueològiques. I el plec de condicions ja recorda que al parc s'han documentat restes prehistòriques i que hi ha possibilitat de trobar restes de la muralla medieval i especialment de la ciutadella borbònica del segle XVIII. De fet, el Parlament és l'antic arsenal d'aquest complex militar. I què diu l'oposició de tot plegat? El líder de Vox, Ignacio Garriga, diu que és una vergonya que es gastin diners públics en qüestions ideològiques, sobretot quan hi ha persones a Catalunya que ho estan passant molt malament, i ha advertit que denunciaran aquesta despesa.
Estamos hartos de exigir que se reduzca el presupuesto del Parlament de Catalunya y, lejos de ello, deciden aumentar el gasto en chorradas ideológicas, cuando lo que padecen los catalanes es una auténtica emergencia social y es donde se deberían destinar todos los recursos económicos de la comunidad autónoma. Nosotros lo vamos a denunciar y vamos a exigir de una vez por todas que el dinero se deje de malgastar y se destine a lo que necesitan los catalanes.
En la mateixa línia, el portaveu del grup parlamentari del Partit Popular, Juan Fernández, diu que no es poden destinar aquests diners a posar una bandera quan els serveis públics a Catalunya deixen molt a desitjar.
Con los servicios públicos en una situación de degradación alarmante, nosotros no destinaríamos el dinero público para cuestiones que tienen que ver con la simbología. La señora evidentemente nos representa y nos identifica como catalanes, como también la bandera de España, pero a día de hoy nos parece un gasto totalmente prescindible.
La idea del president del Parlament, Josep Rull, és que es pugui hissar la senyera el proper 10 de setembre i sigui l'inici dels actes de la Diada.
Molt bé, Yolanda, nova polèmica que ja està servida i que té recorregut d'aquí, des d'ara i fins a pràcticament el dia de la inauguració d'aquesta macrosenyera al Parlament de Catalunya el dia 10 de setembre. Aquest matí a COPE Catalunya i Andorra ens estem formulant una pregunta. Quan comprem un medicament, llegim el prospecte de paper que ens informa del seu ús i de les contradiccions? Suposo que la majoria no ho fem, però és una informació necessària i vital que afecta la nostra salut. A més, el paper, molt doblegat a la capseta, és incòmode per tornar a posar el blister amb les pastilles. La majoria de vegades, l'acabem llançant. Ara Europa vol suprimir el prospecte de paper, inicialment ho planteja en 5 anys, tot i que s'obre la porta a facilitar més temps. I com rebrem la informació? Doncs a la capseta hi haurà un QR i s'haurà d'utilitzar el mòbil per obtenir tota aquesta informació. La idea sembla bona, però té una realitat més perillosa. No té en compte la bretxa digital, especialment a la població més gran. Farmacèutics, metges i associacions de pacients defensen la continuïtat del paper per seguretat clínica. Sergi, de nou, parlem d'una altra qüestió com aquesta, no?
Sí, parlem doncs en aquest cas dels medicaments.
Exactament, darrere en COPE Catalunya i Andorra doncs hem demanat informació directa a Dolors Montserrat, que és la portaveu del Partit Popular Europeu. La Montserrat demana temps per a la seva aplicació i ens ha explicat també quins motius hi ha per a la desaparició del prospecte de paper. Quins són aquests motius? Aviam.
Sí, seria per tres factors: el pacient i els idiomes, la sostenibilitat i els costos de les empreses farmacèutiques per milions de prospectes de paper que han de fer amb diversos idiomes per a tota Europa. L'idioma és una de les claus. Dolors Montserrat ha posat en darrere en COPE Catalunya i Andorra un exemple. Som a Alemanya, necessitem un medicament, anem a la farmàcia a comprar-lo, i si no sabem l'alemany, aleshores no sabem el que ens aprenem. Amb el QR, que és aquesta iniciativa, hi hauria els 24 idiomes que composen la Unió Europea i, per tant, es resol aquest problema de l'idioma.
La idea era que tinguéssim un prospecte amb els 24 idiomes de la Unió. Per què? Per donar seguretat i tranquil·litat als pacients, perquè si això et passa a la mani i potser tu ets al·lèrgic a un, no sé, a un medicament, tu, si no tens aquell prospecte amb el teu idioma, doncs no saps si, no?, aquell medicament que t'acaben de prescriure, doncs et pot provocar una al·lèrgia greu i puguis estar, per exemple, en un hospital, no? Per tant, la primera és posar els pacients en el centre, no?
Ara bé, Dolors Montserrat considera que l'actual bretxa digital obliga a ampliar la flexibilitat per prendre aquesta mesura. A Espanya, el 13,4% de la població té més de 70 anys i un terç dels majors de 75 anys són considerats pacients polimedicats, és a dir, que precisen d'entre 5 a 9 fàrmacs diaris. I, per tant, aquesta informació ha d'arribar a aquest sector d'una manera clara i concisa. Un sector de la població que, a més, no és l'habitual amb el món tecnològic. Per això, Dolors Montserrat ha reclamat a COPE Catalunya temps i buscar solucions per a aquest sector.
que hem de facilitar, doncs, que el meu pare, per exemple, no? Que no té un mòbil, no?, d'aquests tan actuals, que també tingui accés a la informació i, per tant, se li ha de continuar donant en paper. Potser no estarà, no?, el paper dins de la caixa, però sí que hem de buscar una fórmula, això sí que Europa ho va dir-ho, s'ha de buscar una fórmula on cada estat membre doni una solució, una fórmula on tota aquesta gent que no tingui accés en aquest món digital, que primer l'hem de procurar, no?, cada vegada, doncs, que estiguin més connectats al món digital, però que si no ho estan, escolta'm, que tinguin accés a la recepta, a la recepta, no?, a la prospecta. Sí.
Dolors Montserrat ha reconegut amb aquesta entrevista que el temps de 5 anys es podria ampliar a 10. Un temps que reclamen carles, farmacèutics, metges i col·lectius de gent gran per una informació del medicament que és vital per la nostra salut.
Senyor Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, tots fan pinya, metges, pacients, vostès també com a farmacèutics, no acabeu de veure gens clar aquesta proposta que ha fet la Unió Europea de que desapareguin els prospectes dels medicaments en format paper i passar a ser només digitals. Tots aposten per la convivència entre les dues formes. Tindria que ser aquest el camí, senyor Casas?
Sí, a veure, el sector farmacèutic ja durant molts anys ha estat un exemple de digitalització de processos, és a dir, si ens remuntem fa 15 o 20 anys, doncs anàvem a la farmàcia, no?, amb la famosa cartilla, les receptes paper, el talonari d'estupefaents també era en paper, tots aquests processos s'han anat digitalitzant. De fet, la recepta electrònica en aquests moments és pràcticament única, amb un 99,7% d'això, d'implantació, i tots aquests canvis s'han anat fent d'una manera progressiva. Nosaltres, en aquesta línia, pensem que sí, que els prospectes, com qualsevol dels processos de la dispensació de medicaments, doncs s'han d'anar digitalitzant, hem d'anar per aquesta via, d'anar eliminant o reduint el paper al màxim possible, però, per un altre costat, pensem que aquest termini que ja s'ha fixat de 5 anys pot ser insuficient per tancar la bretxa digital que hi ha, quan a més hem de pensar que la majoria de medicaments els prenen població d'edat avançada. Clar. Qual, amb tot això, nosaltres pensem que la via encetada, doncs, és bona, òbviament estem a favor de la digitalització dels processos, però potser ens hauríem de plantejar si aquest termini de 5 anys l'hem de fixar ja o l'hem de fer flexible en funció de com avanci.
Quin termini hauria de ser aquest? Perquè, clar, com vostè deia, hi ha molta gent gran, crònics, en fi, ningú s'hauria de quedar enrere, no?, en aquesta transició, senyor Casas. Quin període hauria de ser, aproximadament?
Exacte, o sigui, tot el procés de digitalització, doncs, ha portat coses molt bones, facilita moltíssim la tasca, i en aquest sentit, ja dic, el sector farmacèutic és un exemple de digitalització de processos, a més, processos d'implantació universal, com és la recepta electrònica. Malgrat això, la implantació de recepta electrònica, que pot ser un exemple, no?, d'un cas d'èxit, de digitalització absoluta d'un procés, es va fer de manera paulatina i progressiva. En el moment que això va començar no es va fixar un termini. I, de fet, encara, inclús avui, continua coexistint amb un percentatge baixíssim, però hi ha casos en els quals, doncs, la solució electrònica, doncs, no dona resposta a les necessitats. Em pregunta quin és el termini.
Sí, aproximadament.
És que crec una mica arriscat a data d'avui fixar cap termini. Yeah. Que aquí és més on anem a la qüestió. No és tant si hem de discutir si és 4, 5 o 6 anys, sinó que creiem que aquesta mesura ha de ser complementària, la qual cosa creiem que és una molt bona decisió, començar a digitalitzar els prospectes, i que hi hagi sector de la població, doncs, que a través d'APPs o a través d'altres eines digitals, doncs, puguin accedir a tota aquesta informació, i mica en mica anar fent la transició. La desaparició del prospecte paper, doncs, jo crec que s'hauria de determinar no tant per una data concreta, sinó en funció d'una sèrie d'indicadors on ens asseguréssim que tota la població, doncs, disposa d'eines alternatives per accedir a la informació.
Clar. La convivència entre les dues formes és el sistema ideal, perquè clar, la informació que hi ha en els prospectes no és una cosa menor, no? És una eina, doncs, que té un ús important per a moltíssima gent, per conèixer el que té el medicament i com se l'ha de prendre, no?
Sí, sí, absolutament. Al final el prospecte inclou tota la informació rellevant per un ús segur dels medicaments. De fet, inclús a vegades hem d'explicar, no?, tota la informació sí. que hi ha allà, però és necessària perquè moltes vegades doncs, hi ha informació des de perquè quina és la utilitat, la indicació d'aquell medicament, la posologia, possibles efectes adversos, què fer en cas d'una presa d'un medicament accidental, etcètera, etcètera. Sí. Al final són dades que garanteixen un ús segur del medicament. Clar. I tal com deia, nosaltres considerem que està bé que es comenci a treballar amb eines digitals, òbviament.
Però a poc a poc.
Però hem de garantir que tothom pugui accedir a aquesta informació.
I a més que a vegades, senyor Casas, hi ha alguns prospectes que costen d'interpretar. Ja no cal ser una persona gran, una persona de tercera edat, sinó a vegades que els normals, podríem dir els normals, la gent de 30, 40, 50 anys, ens costa no entendre'ls, no? És complicat, no?
Sí, bueno, pel que deia, al final un prospecte hi ha moltíssima informació. Un prospecte ha d'incloure tota la informació rellevant d'aquest medicament, però com a mínim la informació ha d'estar. En qualsevol cas, el farmacèutic, que a més és un professional accessible i de proximitat...
I que sempre ajuda,
ajuda a interpretar, a clarificar dubtes, etcètera, etcètera. Però, com a mínim, a banda d'aquest prospecte, doncs, inclou molta més informació en cas que pogués ser necessària.
Bueno, caldrà esperar i desitjar que la Unió Europea, doncs, en fi, s'ho repensi una mica i aposti per aquest període de llarga convivència entre les dues formes per anar cap a la digitalització, però sense oblidar també que hi ha gent que necessita, doncs, tenir el prospecte en paper per poder consultar-ho i, com ha passat amb d'altres coses, doncs, la convivència és el millor que hi ha. Senyor Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja veurem com acaba tot plegat, si finalment Europa decideix ampliar aquesta moratòria que tenen sobre la taula de 5 anys per a la implantació del prospecte digital i si es pot combinar amb el prospecte amb el paper, que tanta utilitat fa també per molta i molta gent. Arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després t'explico un operatiu de la Guàrdia Civil a Badalona que s'ha tancat amb la incautació de 27.000 peces de roba falsificades valorades en 2 milions d'euros. És un cop important contra aquestes xarxes de falsificadors i que tantes pèrdues ocasionen a les empreses i sobretot a les marques. El Mario Quero d'aquí 2 minuts i posa xifres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estos esclavos, señorías, son legalmente propiedad de España.
A fin de cuentas, estamos hablando de dinero, ¿no? Esclavos, producción, dinero.
Matthew McConaughey.
Solamente se pueden comprar o vender esclavos si han nacido esclavos, como en una plantación.
Morgan Freeman.
Hay hombres que si bien odian la esclavitud más que otra cosa, aún odian más al esclavo en sí.
Anthony Hopkins.
La declaración de independencia. Todos los hombres son iguales, derechos inalienables, vida, libertad y así sucesivamente.
¿Qué hacemos con todo esto?
Amistad, de Steven Spielberg. El sábado a las 3:15 de la tarde, estreno en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcom Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcom Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem xifres a les pèrdues que ocasionen a les empreses les falsificacions de roba. La patronal Andema ens ho ha explicat arrel d'una operació de la Guàrdia Civil que han incautat articles falsificats per valor de 2 milions d'euros en una nau industrial de Badalona. Mario Quero.
Bona tarda, Carlos. L'auge de productes falsificats al nostre país s'ha convertit en un greu problema que afecta de forma directa les marques, empreses i ciutadans espanyols. Així de contundent s'ha mostrat Gerard Guiu, director general de l'Associació per a la Defensa de les Marques, Andema.
Sincerament, ja és un impacte directe econòmic brutal. Tant en pèrdues de diners, penso que a Espanya, diguéssim, tot el que és falsificacions, origina més de 6.000 milions d'euros a l'any. I una pèrdua de llocs de feina d'unes 45.000 persones.
Tanmateix, Gerard Guiu ha incidit que darrere d'aquest negoci de les falsificacions es troben màfies internacionals i que amb la compra d'aquests productes està contribuint a organitzacions criminals que operen també en el tràfic d'armament, drogues i persones arreu del món. Pel que fa al consum, des d'Andem han alertat que actualment el 60% de les falsificacions arriben per la compra online. El president ha posat en valor la lluita internacional de la policia de duanes, així com també ha incidit a la cooperació amb les empreses de paqueteria per poder lluitar contra aquesta xacra.
Insistim, no és només protegir les marques i el petit comerç, i a les empreses, i els llocs de treball, i la generació d'invertir en I+D en el món de la cultura, sinó que també es defensa els drets del consumidor, perquè el consumidor amb tot això és el primer perjudicat.
Finalment, ha destacat que s'han iniciat col·laboracions amb joves influents de les xarxes per conscienciar les noves generacions, que són els primers a consumir aquests productes falsificats a causa de la seva capacitat adquisitiva.
L'esport és una eina fonamental per a la inclusió dels nens amb autisme, ja que els ofereix una oportunitat única per desenvolupar-se tant físicament com també socialment. Sovint aquests infants es troben amb barreres per accedir a activitats extraescolars, però iniciatives com la que us estem explicant avui a COPE Catalunya i Andorra demostren que amb una adaptació adequada i la formació dels monitors poden gaudir plenament de l'esport. Practicar esport no només contribueix al seu benestar físic, sinó que també els ajuda a desconnectar, reduir l'estrès i millorar la seva autoestima. A més, fomenta la socialització. Participar en activitats esportives, com és el cas de l'Àlex i el rugbi, els permet sentir-se part d'un grup i potenciar habilitats com la cooperació i la comunicació. Les famílies valoren molt positivament aquests espais d'inclusió, tal com ens ha explicat Terrera en COPE Catalunya Andorra la Cristina, mare de l'Àlex, ja que ofereix al seu fill una experiència enriquidora i necessària. No oblidem que l'esport no és només diversió, sinó també és una poderosa eina d'aprenentatge. Amb més iniciatives com aquesta, podem garantir que tots els nens tinguin accés a les mateixes oportunitats de gaudir i desenvolupar-se plenament. Ens ho ha explicat aquest matí la Cristina, l'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, fer-se un lloc en el dia a dia és difícil i poder gaudir d'una activitat extraescolar ho és encara més pels que tenen autisme. Gaudir d'un espai on treballar habilitats socials, comunicatives, motrius i crear vincles més enllà de l'escola, d'amistat, així com aprendre també a gestionar emocions com la frustració, és molt important per ells i això és el que buscava la Cristina pel seu fill, l'Àlex, de 13 anys, que és autista i des de fa 2 anys juga a rugbi.
Vam començar perquè jo sempre he volgut que ell fes esport perquè a nivell psicomotriu no és molt potent, ¿vale?
Sí.
Sempre va trigar molt a caminar, sempre ha sigut bastant patosillo, vull dir, el tema de pujar escales, baixar escales. Aleshores, jo sempre he volgut que fes un esport per agilitzar-se i bueno, també per estar en companyia i poder estar amb nens i gaudir. Havíem intentat fer diferents tipus d'esport, havíem intentat amb el bàsquet, havíem intentat el futbol sala, però no trobàvem encaix.
Després de provar altres esports on no ha acabat d'encaixar, l'Àlex sembla que ha trobat el lloc on està tranquil i a gust amb el que fa. Els seus companys, des del primer moment, el van rebre amb els braços oberts.
Ell està encantadíssim, l'han rebut molt i molt bé. Els seus companys l'estimen molt i el valoren. I a mi el que m'agrada és que ell és un més en el grup. És un més, se l'entén, se'l respecta, saben quines són les seves limitacions i també les respecten. A vegades també l'apreten, perquè també, a veure, és un adolescent en aquests moments, i bueno, i és molt punyetero, i a vegades diu, jo això no ho faig.
Gràcies al rugby, el seu equip s'ha obert molt més a la gent i a nivell social ha aconseguit millorar també molt en la comunicació amb la resta de companys. És molt més sociable i és feliç jugant, que com diu la seva mare, al cap i a la fi és el més important.
El Xavi Vila és el president del club de rugby Cabrera. Xavi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mira, acabem d'escoltar ara mateix a la Cristina, que és la mare de l'Àlex, un nen de 13 anys amb autisme i que és jugador del teu equip de rugby, del club de rugby Cabrera. Explica'ns una mica, així per començar l'entrevista, Xavi, què tal ho fa l'Àlex com a jugador de rugby? Aviam.
Molt bé, mira, l'Àlex va començar venint al nostre club perquè la seva mare havia provat altres esports, al qual no hi havia hagut la possibilitat de fer una inclusió per a la dificultat que ja hi ha altres esports, que tenen potser altres objectius més de guanyar o d'aconseguir victòries. I va venir l'Àlex i la veritat que va començar sempre... És un tipus de nen que el que fan és observar molt. Si fan servir altres sentits que els nostres... I es fixen molt de com col·locar-se, com ficar la pilota, com protegir, com fer el canvi de peu, com passar-li al company, no? O sigui, ens hem donat compte que l'Àlex ha anat de menys a més d'una manera molt sòlida i molt clara.
Tinc entès que ja juga de manera no professional, però sí amb alguna categoria, crec que segona catalana, no?
Correcte, sí. Inclús hem sigut el primer club... A més, som un club que tenim 7 anys d'història només, al qual hem trencat algun rècord ja inclús, no? Inclús de poder jugar a segona divisió catalana de rugby. Inclús l'Àlex fa qüestió de 3 setmanes va fer el debut. O sigui, va debutar un jugador autista a jugar a la segona divisió catalana de rugby.
Vull dir que és la primera vegada que un jugador amb autisme debuta en una categoria, podríem dir, semiprofessional, no?
Correcte.
Escolta, com era la integració de l'Àlex a l'equip, de què juga, la integració amb els seus companys, amb l'entrenador i tot, com funciona?
Ha sigut fantàstic. Des del principi que va haver-hi la seva incorporació, va haver-hi una reunió tant amb tot l'estaf per poder atendre molt bé les condicions que té l'Àlex, i es va comunicar amb els companys que entraria un company nou amb unes deficiències, però que és una persona més, i l'objectiu era fer-lo integrat com a un més de l'equip, al qual tant els companys, entrenadors i staff, ha sigut una gran incorporació, perquè també ens sensibilitza a tots, no? Inclús aquí a la vegada ajudem tant a l'Àlex o als nens com ell a donar un exemple que sí que es poden aconseguir coses que a vegades semblen impossibles.
Que costaria molt.
I els companys també, també fer un treball social amb els companys de tota la integració amb tot aquest tipus de... amb aquest col·lectiu.
Clar que sí. Escolta una cosa, Xavi, la seva condició de nen amb autisme mereix algun tractament especial quan juga? Sobretot ho dic perquè els nens amb autisme tenen la tendència a fatigar-se molt, molt ràpid.
Sí, és cert. L'Àlex, per això amb ell també, a l'hora d'entrenar, lògicament no s'exigeix el mateix nivell o exigència física que el resta de companys, però ell ha fet un caminet poc a poquet per anar adquirint aquest físic, perquè inclús ell ha perdut pes, ell s'ha ficat molt més, o sigui, ha millorat tot el seu ser, ha millorat a casa, ha millorat a l'escola, o sigui, ha sigut com un... Sí, per no fer-lo ràpid i corrent, sinó... És com un bon guisat, no? Que si fem ràpid i corrent, no sortirà com té que sortir, no?
Clar.
Exacte.
De certa manera, els ajuda a desconnectar, a disfrutar, a gaudir, com es diu, ben dit, a millorar i a socialitzar, també, no? Xavi, això és important, per aquestes criatures. I suposo que tu, com a persona, com a president del club de rugby Cabrera, et deu omplir de satisfacció veure que un nen com l'Àlex, amb certes dificultats, pot fer esport i pot jugar a competir, no?, inclús...
Exacte. Mira, en aquest moment et dic que tinc la pell de gallina amb aquesta de l'emoció que genera haver aconseguit trencar aquests motllos socials que tots estem lluitant també amb diferents aspectes i poder aconseguir una fita que, el que dic, que per molta gent era impossible, no? O era... Llavors, aconseguir això, aconseguir veure que l'Àlex millora, que els companys... És una integració, és un company més. És una satisfacció, tant per la família com pel club. Espectacular.
L'esport com a eina d'integració, això és importantíssim en tots els nivells, veritat, Xavi?
Exacte. Sí. I sobretot un esport col·lectiu, no individual. Perquè també, aquí no entrem en compte amb l'esport individual, crec que també és bo, però un esport col·lectiu t'ajuda a socialitzar, a compartir, a ensenyar...
a gaudir,
a,
també.
A aprendre, ja. Exacte.
I també, i també a digerir les derrotes, que també n'hi deu haver, no?
Eh? Mira, jo sempre dic una cosa, Carles, sempre dic que no saps mai guanyar si no saps perdre.
Clar.
Sí, per aprendre a guanyar, has de saber què perdre i ja saps què perdre. Perquè si sempre guanyes, ningú vulgui jugar amb tu, no? Si sempre guanyes...
Aneu bé la classificació, Xavi, o què?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Felicitats, Xavi Vila, president del Club de Rugby Cabrera, doncs, bueno, per aquesta aposta per aquest nen que és l'Àlex amb autisme, integrar-lo i ajudar-lo a tirar endavant, perquè és el que s'ha de fer, no? Que l'esport, com et deia, eina d'integració, en aquest cas amb l'Àlex. Xavi, moltíssimes gràcies i felicitats, eh?
Molt de gust, moltíssimes gràcies i bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Doncs saludo al Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, de les 3 i 5, Esports Cope. Una jornada d'aquest dijous entre la Copa i la Lliga que la tenim aquí tocar mateix, no?
Sí, estem sortint d'aquesta ronda de semifinals de la Copa del Rei, semifinals anada, i ja tenim a sobre el cap de setmana, per tant, una nova batalla pel títol de Lliga, la Copa del Rei. Ahir el Real Madrid va guanyar 0-1 a Anoeta, la Real Societat. Va fer bon partit la Real Societat, va tenir el domini en moltes fases del partit, va tenir també les seves ocasions, però al final va decidir un gol d'Hendrik, per tant el Real Madrid que posa peu i mig a la final de la Copa del Rei. La mala notícia pel Real Madrid, la lesió de Ceballos, que s'ha sabut aquest matí que estarà aproximadament 2 mesos de baixa. La Reial Societat és, per cert, el proper rival del Barça en Lliga. La Reial Societat ha de visitar l'Estadi Olímpic de Montjuïc aquest diumenge i ho farà amb baixes importants per sanció. No estaran diumenge a Montjuïc ni Kubo, ni Agger, ni Becker. El Barça avui descans, pendents de tancar el traspàs de Vitor Roque, el futbolista brasiler, el davanter brasiler, al Palmeiras per 25 milions. El futbolista que està jugant cedit al Betis, i és el que precisament falta ara mateix, que el Betis acabi de donar l'okei a aquesta operació perquè es pugui fer el traspàs del Barça al Palmeiras. Avui tenim molt de poliesportiu, dues cites importants en el món del bàsquet. A 3:15 tenim clàssic a l'Eurolliga, Real Madrid-Barça, amb moltes baixes al Barça, la última la de Juan Núñez, el base. A les 8 del vespre juga l'Uni Girona a la pista de l'Asvel, és partit de tornada dels quarts de final de la Copa Europea. Les de Girona porten un 77-72 favorable del partit d'anada, i parlarem també del programa del Mundial de Motociclisme, que arrenca aquest cap de setmana amb Marc Márquez i Ducati com a un dels grans favorits a aconseguir el títol. Ho comentarem amb Àlex Cribiller. També cita aquesta tarda amb el món de l'handbol, que té el Barça partit de Champions a la pista del Pic Szeged a partir de 6:45, amb el Barça ja classificat directament per la ronda de quarts de final.
Molt bé, gràcies, Joan. No us perdeu Esports Cope, com sempre, a les 3 i 5 minuts. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
I tampoc deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí molts pocs segons arribarà Pilar García Muñiz, ja ho té tot a punt. A la tarda et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.